Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Cèlia Formentbori. La Unió Europea reclama un esforç negociador per evitar que es reactivi la guerra a l'Orient Mitjà, dos dies que s'acabi l'alto el foc pactat entre els Estats Units i l'Iran. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, demana a Washington i Teheran que aprofitin l'oportunitat que s'obre amb les noves converses de pau al Pakistan. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb la incògnita de saber si l'Iran participa o no en aquesta nova ronda de negociacions, Kaja Kallas avisa que estem davant d'una oportunitat única per esquivar la guerra, tot i que admet la fragilitat de les dues treves que hi ha ara mateix a l'Orient Mitjà, la dels Estats Units i l'Iran per una banda i la pactada entre Israel i el Líban per una altra.
Els dos altos al foc tenen una data de caducitat. La diplomàcia ha de donar resultats a la regió o tornarem a caure en una guerra.
Sobre la proposta del govern espanyol de trencar l'acord de cooperació entre la Unió Europea i Israel, Kallas es mostra partidària d'estudiar primer si cal suspendre la part comercial de l'acord abans de fixar-se en la vessant política. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies amb Àlex Giral Robert.
En marxa la trobada institucional entre la delegació del govern espanyol a Catalunya i la Generalitat amb motiu de la regularització extraordinària de persones immigrants. Tot plegat avui, que és el primer dia en què les sol·licituds s'han pogut presentar de manera presencial. Unitat mòbil a Barcelona, Maria Costa, Xavier Cusó. Maria, bona tarda.
Bona tarda. Sí, una trobada institucional que ha començat al Palau Robert de Barcelona i participen el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, així com les conselleres de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i també d'Igualtat i Feminisme, Eva Manor. També hi ha representació d'agents socials del món local i entitats del tercer sector. Els tràmits per demanar la regularització extraordinària han començat avui de manera presencial. Hi ha 49 oficines de correus habilitades i la previsió és que al llarg de la jornada s'atenguin unes 800 persones. En el cas de les oficines de correus, no s'estan registrant cues llargues perquè s'atén a persones amb cita prèvia. Maria Costa, Xavi Cusó, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presenta una queixa a l'Audiència Nacional per la instrucció que ha fet el jutge Juan Carlos Peinado contra ella i en reclama la nul·litat pocs dies després que el jutge hagi proposat jutjar-la per 4 delictes, entre els quals hi ha el de malversació i tràfic d'influències. Gómez acusa Peinado de construir una realitat paral·lela en què al darrere sempre hi ha el president del govern espanyol. En l'escrit, la defensa apunta que s'ha vulnerat sobretot el dret de defensa en l'acusada i nega que hi hagi indicis sòlids del delicte.
El govern i Esquerra defensen l'òrgan que ha de controlar el que l'Estat inverteix a Catalunya, mentre que Junts el considera prescindible. El Consorci d'Inversions se sotmetrà la setmana que ve a la primera votació al Congrés i els de Carles Puigdemont, necessaris per tirar-lo endavant, encara no han aclarit si donaran suport. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el portaveu dels Juntaires, Josep Reus.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit, a la proposta i les solucions. I és el que avui fem. És un instrument que ens ha de permetre resoldre un dèficit d'infraestructures de la que portem dècades parlant.
És innecessari.
És un òrgan que no es crea per resoldre el dèficit d'inversions, sinó per les necessitats d'Esquerra Republicana de trobar una coartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa.
Els bibliotecaris de Barcelona arrenquen diverses jornades de vaga a partir d'aquesta tarda. Denuncien mancances històriques i greuges comparatius amb la resta de plantilla municipal i reclamen millores en les seves condicions laborals.
Són prop de 500 treballadors només a Barcelona, però les xifres podrien incrementar molt si s'hi afegeixen les biblioteques de fora de la ciutat que depenen de la Diputació i que també estan convocades a la protesta. Pau Solsona, delegat del Comitè d'Empresa del Consorci, ha explicat les seves reclamacions.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, no fem descansos de dos dies, fem jornades molt llargues, de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina que repercuteix en el servei i la nostra salut. S'han deixat d'oferir serveis com el suport informàtic, que és una cosa que els usuaris i usuàries sempre han valorat molt. Reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
I I als esports, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol jugarà contra Llevant a casa el dia 27 amb un tancament parcial de la graderia, concretament 344 localitats del sector 100, segons imposta el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol, això com a conseqüència dels llançaments recollits a l'acte arbitral durant el partit disputat el 21 de març davant del Getafe de la jornada 29. El Barça-Madrid de la 35a jornada de Lliga jugarà el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre. A banda del clàssic, l'Espanyol visitarà el camp del Sevilla el dissabte 9 a un quart de 5 i el Girona tancarà la jornada el dilluns 11 de maig a les 9 al camp del Rayo. El director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que confia que podran jugar al Narcís Sala a la primera ref, categoria que exigeix un camp de gespa natural després que hi van aconseguir l'ascens directe. I l'Uni Girona ha incorporat la base neerlandesa Laura Cornelius fins a final de temporada. Cornelius, de 30 anys, ja va jugar a Fontejau la temporada 22-23.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
A mi em fan patir els nostres músics, perquè amb aquesta calor...
Els nostres morts, estic...
No, músics,
els nostres cadàvers.
Perquè estan ja cadàvers.
Perquè el Geroni no fa bona pinta amb aquesta caloreta.
Geroni, ja t'ho dic ara, que no arriba a final de temporada.
Geroni està de color groc, ja. Geroni... La seva pell Geroni, ja és de color groc. No. És a dir, no sé quina és la següent fase, ja, però...
De fet, ve a treballar amb un cotxe a la funerària, ja.
Sí, no. Està curant-se com un pernil ibèric.
De copilot.
A la mierda!
Va, que tinc una entreneta molt llarga avui, eh?
Va, fot-li.
A la Segona Guerra Mundial, diversos científics obsessionats amb la raça superior van realitzar una sèrie d'experiments on, per exemple, barrejaven animals amb humans. Un lleopard amb un velocista de Berlín. Un lleó amb un saltador de perxa austríac. Una àliga amb un pescador de la Barceloneta. O un elefant amb un repartidor de bombones de butà. L'objectiu era aconseguir éssers més poderosos, més versàtils. El següent pas en l'evolució de la humanitat, però, per sort o per desgràcia, van fracassar. En canvi, contra tot pronòstic, les proves que van fer barrejant excrements de cabra, plastilina, una ampolla de JB i un mico psicòtic van ser un èxit enorme. Lamentablement, els éssers resultants no tenien gaire sortida. La bona notícia és que el director de Catalunya Ràdio en va comprar dos a un mercat de Baviera a canvi d'uns flams de la façana. I la mala notícia és que avui els tenim aquí. Els éssers, no els flams. Toni García Ramon, Òscar Blanc.
He de dir que jo, el meu cos comença a ser un flam, ja.
Escolta, això és com un petit conte, no?
Algú ha convertit aquestes entradetes faltant-nos en un gènere.
Sí.
Literari, fins i tot.
Fins i tot, podia fer per Sant Jordi.
Sí, Sant Jordi que veu, fem.
Un recopilatori de totes les entraetes que ens han fet faltant-nos.
Sí,
Sant Jordi, cada vegada faltant-nos més.
I us veig allà firmant llibres.
Sí. Home, i almenys...
No, firmant llibres al membre del teu equip, o sigui, tu mateix, que està fent aquestes entraetes. Perdona, som una barreja d'excrements de cabra, plastilina, una ampolla de JB i un mico psicòtic. I ho escrit això.
Això? No seràs tu, Francesc, qui ho escriu?
És una ment malalta, segur. Bé, avui tenim dues paraules que la setmana passada
tenim una expressió que té diverses derivades i una paraula. Fixa-t'hi, cada vegada anem evolucionant.
Això
com els éssers...
Això va més. No t'hi aturo. Amb què comencem? Amb la paraula o amb l'expressió?
Comencem amb una família de paraules, més aviat, que és una expressió. Avui he vingut carregat amb una col·lecció d'expressions que són de la mateixa família i que les noves generacions, sobretot, utilitzen per catalogar-nos, per catalogar els altres.
Vinga.
Són aquestes banderes imaginàries, les flags.
Ah!
Les flags, i començarem per flag, en anglès és bandera, i començarem per la flag més coneguda i la flag que s'utilitza més, especialment aquí a Catalunya, que l'utilitza tothom. La red flag. Red flag, l'único que
me das. Red flag. Mal assumpte red si et diuen flag. Que ets una red flag.
Sí, mal assumpte.
Mal assumpte. Bandera vermella, alerta. És el DEFCON 1 de les relacions amb els altres, no? És un indicador de que tu has de fugir d'aquella persona, que aquella persona té alguna cosa que no serà bona per tu. És aquell paio amb el que parles i de sobte et diu tant de bo hi hagués un dia de l'orgull hetero, per exemple.
Ja.
És aquell paio que et diu jo no sóc de dretes, però tampoc sóc d'esquerres.
Sí.
M'explico o no?
A mi el futbol femení m'agrada, però m'agrada més que estiguin a la cuina.
Exacte, coses d'aquestes.
Sí, perdona. Aquesta es diu... Això, amb, el, amb la nova entrenador de l'Unió Berlín, que és el primer, la primera entrenadora dona d'una divisió premier, d'una primera divisió a Europa, el que s'ha hagut d'escoltar és bestial, o sigui, no ho estic inventant.
I també hi ha accions, que són red flags. Per exemple, aquest senyor que es treu la cera de l'orella amb l'ungle del dit petit. Ah, si veus que ho fa, la, és una red flag.
O la penya que es talla les ungles al tramvia o al metro.
Calla, calla. O al gimnàs.
O que es, la penya que es llima les ungles i veus com surt la, les palletes de les ungles.
Hi ha un encara pitjor, El que s'aixeca sempre per anar al lavabo quan arriba al compte del restaurant amb els amics.
Red flag de manual. Però, aquesta és la primera...
Però
flag.
Pràcticament viu al lavabo.
Exactament. I continuem amb una altra que s'ha posat molt de moda els últims anys. És la, és la beige flag.
Beige flag?
Aquella, exactament.
Jo, aquesta no l'havia sentit
mai, Sí, doncs s'utilitza bastant i és... està en terra de ningú. És a dir, una beige flag acostuma a utilitzar-se, sobretot en el món de la parella, i descriu aquelles peculiaritats de la teva parella que no, no et molesten, no són bones, senzillament et descol·loquen, són random. Per exemple, una persona que sempre diu malament una paraula. Cucreta en lloc de croqueta. Això és una beige flag.
Crec que això és motiu...
Una persona...
per mi, si, una, si estàs una persona que diu cucreta... Si ens estàs escoltant, és el moment de deixar-ho.
Per tu seria motiu de deixar-ho, però per tu la majoria dels éssers humans...
Per mi, jo la meva dona anem a un restaurant i diu, porti'm dos cucretes.
És que costa de dir tot.
És que costa de dir tot malament, eh? Cucretes.
Dos cucretes.
Porti'm dos cucretes. Jo li dic, mira, carinyo, hem de parlar.
Les beige flags sempre es veuen des d'un punt de vista carinyós. És a dir, per exemple, la teva parella aplaudeix sempre que aterra un avió. Al final fa gràcia, això, no? I, de fet, es va posar molt de moda una tendència...
Per mi també és motiu de deixar.
Es va posar molt de moda una tendència a TikTok, que era la beige flag de la meva parella és, i sortia cadascú dient les coses random de la seva parella. És a dir, és en positiu. No és dolent. Vale, d'acord? Ara sí que ja comencem a tocar unes banderes perilloses.
Més banderes, eh?
Més banderes, i
més
tant.
Més flags.
La pink flag i la yellow flag, que són més o menys de la mateixa família, però tenen matisos diferents.
Pink
la
flag.
La pink flag no és tan demolidora com la red flag, però d'alguna manera, diguem, simpàtica, t'està dient que hi ha alguna cosa que no encaixa. Per exemple, les persones que són massa intenses i que de seguida, quan portes un mes sortint, et diuen que volen passar la resta de la vida amb tu, que es volen casar amb tu, que volen tenir fills amb
tu. No és red flag, però sí costa.
No és red flag perquè té un punt positiu, perquè aquesta persona realment no vol fer res dolent o no està fent res dolent, però que et, veure, posen, si, et posen en alert.
Si algú vol passar la vida sencera amb tu, Broc...
Seria
una red flag de manual, aquesta persona.
No és pink, és red.
Després tenim la yellow flag, i que té un component ja més pertorbador, més tèrbol.
És com l'amonestació prèvia a l'expulsió.
Exacte, sí, senyor. És aquella persona que diu alguna cosa, que fa alguna cosa que et sembla estranya, que et posa en alerta i que té un punt de mal rotllo. Per exemple, la teva parella mai ha penjat una foto d'ella amb tu a Instagram, per exemple. Això és estrany. La teva parella i el seu ex o la seva ex són íntims i queden sovint. Yellow flag, yellow flag. Serien aquestes, no? La teva parella, per exemple, no t'espera per veure el capítol de la vostra sèrie favorita.
Home, no.
Això és yellow flag.
Yellow flag. Però fins i tot red,
Exacte.
Jo, si ho feu, que sé que hi ha molta gent que ho fa, no ho digueu.
El torneu a veure com si no l'haguéssim vist.
Correcte. I molt important fer, o sigui, realment fer un acting com de que estàs enganxat en aquell capítol, perquè no l'has vist i et sorprenen coses. Vale, mor algú que tu ja saps que mor, i fa, hòstia puta.
Compte amb les tàctiques de pirata del Toni García.
Clar, i dir, però tu vols dir això? Uf, bestial, però sense exagerar.
Tu ho has fet, perquè... ho has fet molt.
Però a mi m'enganxa i em diuen, tio...
Sí, que ja l'has vist.
Calla, ja, no? Després, vol que passarà aquí, vol que passarà aquí.
La més positiva, i que el Toni no l'ha vist en la seva vida, és la green flag. Les green flags són un bé molt preuat, situen a l'altra banda de l'espectre de la red flag. És a dir, és aquella persona amb la que saps que pots tenir una relació equilibrada, ordenada, una persona que només et donarà coses positives. Per exemple, si és capaç de sacrificar un Barça a Madrid, tot i tenir l'entrada per anar a sopar amb tu, ep, red flag.
Per mi és...
Red,
anava a dir, per mi
ho has
red
dit,
flag.
Red flag, no green flag.
Green flag, perdó.
No.
I ha sortit de dins.
És red flag.
És red flag.
Home,
red flag.
Si espero que un Barça
no està sent sincera.
Clar.
És mala persona.
Alguna cosa maga.
Una persona que
s'ha... O ha fet l'entrada amb un rotulador i mira, tinc una entrada per Barça-Madrid.
Això series tu, que, com fas amb les sèries. I després, ja per acabar, és que hi ha una cosa, hi ha una bandera que és pitjor que la red flag i existeix. És la black flag, que seria tot el que representa ara mateix Toni García Ramon.
La bandera pirata, directament.
Si veus, si és black flag, és que no cal ni que t'apropis. No fugis, no t'apropis.
Tu tens alguna green flag a la teva vida, Broc?
Jo no tinc cap.
A part del teu gat?
La meva bandera sempre és negra.
Molt bé.
Avui anem de banderes, aquesta col·lecció de banderes, però tenim també una altra paraula, atenció, que
és molt bona. Chopelganger. Chopelganger. Això és molt bo perquè... Mira, hòstia,
què és això?
Aquesta merda no? Prou, home, un moment. Si poses Chopelganger a YouTube, et surten moltes cançons, totes amb 15 sets visionats, i he triat... S'ha escoltat bé, he triat la pitjor. Chopelganger. Posa una mica més.
Això està fet a mi, ja, segur.
Home, tot!
No està mal, eh?
És molt bé, la banda d'aquest poderós.
Sí, banda sonora de Rocky, no?
Power Country. Hey, Chopelganger!
Imatges de Rocky entrenant, no?
Què vol dir? Chopelganger. Chopelganger, bueno, tots coneixem, o l'hauríem de conèixer, la paraula doppelganger, que és una expressió alemanya, que bàsicament significa el doble.
Algú que s'assembla... Que és... No, no s'assembla.
Hi ha aquesta teoria que diu que tots tenim un doble perfecte, no?
Tu en tens... N'has vist algú?
Roland, jo no. Jo no, perquè el meu doble segurament s'ha fet mal. Mm. Has descobert que era com jo.
Imagina't dos Tonis García.
Dos Tonis, no, 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 amb un ja. Doncs però, hi ha molta gent que hi creu en aquesta teoria i que fins i tot hi ha gent que ha vist els seus dobles. Això és un doppelganger, no? Hi ha fins i tot pel·lícules sobre el tema. Un Chopelganger, d'acord?
És un xopet?
Espera, espera. Un Chopelganger és un doble, però com xungo.
Sí, clar. O sigui, defectuós.
Sí, defectuós.
Seria estrany que fos en positiu. Sí. Sí.
Per exemple, Oscar Brock és el Chopelganger de George Clooney.
Diu, té un aire, però dolent.
Però no, llavors...
Només el cabell.
Tu estàs amb una taula i hi ha algú que s'assembla a algú, però és una versió...
Downgrade. Ja, m'agrada molt això, eh?
Un downgrade. Llavors, sí. Hòstia, aquest és un Chopelganger de...
Però és, això, per exemple, hi ha molts memes, hi ha molts memes a internet que fan aquests dobles lletjos.
Clar,
ha, això és un gènere en si mateix.
Això és un quan ho demanes per internet, exacte, quan t'arriba...
Això és un Chopelganger i també s'ha posat de moda a TikTok. No, la gent posava fotos random de penya i deia, pues aquest és un Chopelganger de X.
No. Chopelganger.
Chopelganger. A mi m'agrada molt pensar que això va venir... Perquè chop, m'ho he explicat, chop és partir alguna cosa, no? Tu chop és agafar i partir
sí,
alguna
cosa. Tallar,
en anglès,
sí.
No? Tallar. Llavors, un Chopelganger és algú com... És
tallat.
Algú, tallat, no?
Mal tallat.
Clar.
Aquí han fotut un
exactament.
Tall.
És un tio com...
Em falta un
mal
tros.
Fet. Un Frankenstein mal fet. Però a mi m'agrada molt pensar que hi ha la versió catalana, que seria el Chopelganger, que és, com tu saps, el Chopet, és el pitjor embotit, que ja és un...
Amb diferència.
És una barreja de pernil dolç, grassa...
I salsitxa de Frankfurt.
Hi ha un pitjor, que és el Chopet d'olives.
O el de Mario. No. Ai, no de Mario, el del Mickey Mouse.
El Chopet d'olives és probablement el pitjor que hi ha.
Que no és Chopet ni porta olives.
I un Chopet...
És una cosa verda allà ficada, que
té una oliva. I el Chopelganger... No, seria algú ja que és com Chopet. No, que és una versió trista del pernil dolç.
Hi ha un món per explorar aquí, els Chopelgangers.
Ma, jo crec que la setmana que ve podríem portar-ne uns quants.
Podríem parlar un dia d'això.
Per què no ens poseu el repte la setmana que ve de portar-me exemples?
I que seguim famosos. Sí. Ostres, estaria bé, podríem buscar-ne.
En podem
ser divertits.
Buscar, eh?
La setmana que ve a la tarda...
Per exemple, Paqui Rin seria un Chopelganger de Justin Bieber.
O de Benzema. O de Benzema.
O de Benzema.
Mira, tenim un programa aquí, eh?
La setmana que ve,
Chopelganger. Vinga, amics.
Toni, fins la setmana que ve.
Sou els dos, que ho sabeu. Us vull dir abans de... Tenen un moment la música.
A veure, ens dedicarem...
Per mi, els dos, sou Black Flag claríssim.
Tu no.
Parla la Black Flag.
Sí, exacte. Tres
no, tu ets una Chopelganger d'una Black Flag. Què et dic?
Una pausa. Adéu.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Freixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Avui? Visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió. Castell, castell.
Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Senescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a senescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final, competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres. Sí! Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Aquest Sant Jordi, el Matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 9:15 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oi, serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui. Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ara, ui. Ui.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui ens visita la tarda de Catalunya Ràdio un home exitós, que no li ve de nou perquè ho té des de força jove.
Prohibit als pares s'ha convertit en un punt de trobada de milers d'adolescents. Segons l'estudi general de mitjans, l'escolten cada nit a Ràdio Flashback uns 20.000 oients.
Ell és l'Oriol Sabat, que és part de la producció del programa i s'encarrega de llegir els SMS i els fòrums que ens envia l'audiència.
Durant 2 anys ja hauran arribat moltíssims. Quin és el que més t'ha impressionat, el que més t'ha sobtat?
Home, cada nit envien coses que se'ls mal a ballar molt, però, per exemple, una... No...
Ell és l'Uri Sabat, comunicador que es va estrenar el Prohibit als pares de Flashback el 2003, un programa que en el seu moment va ser un fenomen per tota una generació.
Són algunes de les persones que s'han quedat fora de la FNAC de l'Illa Diagonal quan aquest centre ha decidit tancar les portes cap a les 8 del vespre. Fins aquí s'havien acostat més d'un miler d'adolescents per tal que els signessin aquest llibre, inspirat en el programa nocturn de Ràdio Flashback Prohibit als pares.
Uri Sabat, bona tarda.
Ostres, però això... M'estic emocionant, eh? És a dir, és com... Té una regressió a...
Home, però això ho has viscut, tu.
Sí, però un moment fantàstic de la meva vida, innocent, no sabíem què estàvem fent i va ser fantàstic, la veritat.
I en el fons, ara vens aquí per presentar-nos La fórmula de l'èxito, aquest llibre que estaràs ara per Sant Jordi, explicarem on et poden trobar, perquè estaràs firmant llibres a aquí a Barcelona.
Sí.
Clar, aquesta fórmula de l'èxito tu la vas trobar molt d'hora, perquè allò va ser un èxit.
Sí, però sense buscar-ho. I és una mica també el que diem al llibre, no? Al final, l'única cosa que vam fer va ser intentar passar-ho bé, intentar unir el que ens apassionava, el bon rotllo que teníem i transmetre-ho en un mitjà que és fantàstic, que és la ràdio, i va funcionar.
Clar, et va agafar molt jove aquella fama, omplir presentacions de llibres i deixar 1.000 persones fora. Com recordes aquells dies?
Doncs nosaltres no esperàvem res. És a dir, jo recordo que jo estava estudiant comunicació audiovisual i vam començar a fer un programa de ràdio que es deia PAP, Prohibit als pares, a Ràdio Flashback, i va ser un fenomen que ni ells mateixos entenien. No hi havia Instagram, no hi havia res, i vam generar com una comunitat d'adolescents que connectaven a les 11 de la nit a l'habitació, amb la ràdio, amb un grup de gent...
Gairebé d'amagat, segons com, no?
Sempre, 100%, i d'una forma també molt, molt innocent. Va ser algo fantàstic.
I tu com t'expliques aquell èxit? És a dir, per què va funcionar tant allò? No hi havia res semblant, no, a l'època?
No, jo crec que va ser una combinació de... Evidentment, no hi havia res semblant, hi havia un punt on no es podia reunir el jovent de Catalunya, i ho vam fer a través de la ràdio, amb un llenguatge... doncs, de joves, amb una posada en escena també de joves, i sense tenir por. Vam fer el que ens donava la gana, perquè també, doncs, pel que estàvem... És a dir, la situació en la que estàvem no ens importava res.
Prohibit als pares.
Doncs sí, perquè ens diu, soc una noia, quan em masturbo penso en ties, però m'agraden els nois.
Aquest era el to, no deixarem donar gaire més el tall, perquè m'imagino que ara és un moment potser una mica incòmode.
Bueno, qualsevol moment és bo, però...
Sí, però potser al cotxe hi ha alguns pares que ens diuen... Sí, eren missatges molt explícits,
sí.
Molt era, directes, no?
Era un missatge de...
autèntics.
Adolescent, no? D'exploració. D'exploració, de buscar respostes, de molts dubtes, no? També de molta llibertat, no? Perquè nosaltres, evidentment, sempre des d'un punt de vista coherent i que tothom... Igualtat, llibertat, no? I fer les coses millor, el millor pel que tinguis al costat. Va ser un missatge que va calar molt, no? I va ser una cosa, doncs, així, molt, molt desllenguada i alliberada.
Avui es pot fer aquest programa a la ràdio de casa nostra?
Doncs no ho sé. Jo crec que les coses han canviat molt.
No deu tenir molts problemes? Us havien de cridar molt al despatx, com dieu això?
No, gent ni un. No, el que passa és que jo crec que ara la societat és una societat, el que diuen la societat de vidre, no? I és, tothom opina. Abans no hi havia cap opinió. Nosaltres fèiem el programa, ens anàvem a casa i l'endemà un altre. No hi havia Instagram o Twitter o X o el que sigui perquè et diguessin, ah, això no m'ha agradat o sí que m'ha agradat. Anàvem tirant.
Clar, avui els joves es poden expressar en moltes altres llocs. Llavors, potser era aquesta l'única via que tenien per compartir o fins i tot per aprendre algunes coses.
Sí, era com un oasi, no? I la ràdio també és un mitjà que et permet estar, des d'un punt de vista de comunitat, doncs, a prop dels que escolten aquell programa. També pots tenir una relació amb el locutor, amb l'audiència, molt diferent, no? A altres mitjans, i va ser la màgia de la ràdio. Hijo de la Luna, de Mecano, que un oient, doncs, va cantar d'aquesta forma tan fantàstica i ens feien coses així que no tenien sentit. És a dir, nosaltres ens quedàvem amb la boca oberta i dic, quanta creativitat, quant d'amor.
I d'aquest èxit a Catalunya vas saltar després també a Madrid, mm-hmm, a traslladar aquesta fórmula, si fa o no fa, a una audiència espanyola.
Sí. A més, va ser una cosa que nosaltres teníem clar que funcionaria. És a dir, saps quan no saps per què ben bé, però dius, és que això ha de funcionar, perquè aquí a Catalunya funciona, per què no, per tot l'estat, doncs pot funcionar també. I vam tenir la sort d'exportar, com si diguéssim, el format, i va ser una autèntica bogeria. Llavors sí que va ser uau. El que tenim davant és un autèntic monstre.
Per tant, la fórmula de l'èxit que ara has escrit sobre això, tu la vas trobar.
Sí, jo la vaig trobar junt amb la gent que m'acompanyava, que em va ensenyar, amb el Josep Lugató, que vam començar a prohibir els pares, amb la Venus, que també vam començar a prohibir els pares, amb la Daniela, que vam estar al Pont de Prueba, amb tots els jefes que van confiar en nosaltres, i una mica el que va anar succeint és que vam aprendre i vam anar col·locant les coses de la forma que s'havien de col·locar perquè tot funcionés al final. És a dir, no va ser d'un dia per l'altre, com no és res al món, sinó que va ser millorant poquet a poquet.
I va arribar un dia que es va acabar.
Sí, va arribar un dia que, a més, jo estava als 40 i el meu director, el que em porto fantàsticament, em va dir, mira, Uri, això s'ha d'acabar. I jo, què? Si tenim una audiència, som líders d'audiència.
Tu no t'esperaves que aquesta conversa es produís?
No, i a més el programa funcionava bé en aquell moment, érem líders d'audiència a tot Espanya, tothom ens escoltava, fèiem entrevistes amb Ed Sheeran, fèiem entrevistes amb tothom... I, bueno, per temes que no estan al meu abast, vam canviar. I jo, d'un moment a l'altre, vaig dir, què faig? I vaig dir, ostres, en aquests moments tinc 35 anys, o 36, neix la meva primera filla, l'Ítaca, i em quedo sense feina. si torno a fer això, potser amb 45 em torno a quedar sense feina, serà més difícil trobar-ne, i llavors vaig dir, doncs vaig a fer el que tothom fa un podcast.
Clar, però això era més arriscat que tornar a començar a fer un programa, entre cometes, més convencional, no?
Jo crec que no, perquè arriscar-me a invertir el meu temps en alguna cosa que potser dintre de 5-10 anys em tornaria a passar, perquè l'èxit o el fracàs comença i acaba. Ni tot estarà bé sempre, ni tot estarà malament sempre, per sort. Llavors, jo tenia molt clar que qualsevol programa d'èxit o treball d'èxit que tinguis s'acabarà en algun moment, i volia poder decidir jo quan s'acabava. Llavors, com no em puc fer fora del meu propi canal de YouTube, doncs vaig obrir un canal de YouTube i vaig dir, no em faré fora.
Bé,
no faré.
I ara has tornat a trobar aquesta fórmula de l'èxit amb aquest YouTube. Quants subscriptors tens?
Doncs ara hem aconseguit superar el 1 milió de subscriptors.
Clar, això és una barbaritat.
Sí, és una barbaritat.
Oh! És una barbaritat. Sí, és molt heavy, 1 milió de seguidors.
Estic molt content. I...
És a dir, dius... d'això ara mateix.
Sí, 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 100%. Visc millor ara que quan estava treballant a la ràdio.
Quan dius vius millor, és que guanyes més diners o que treballes menys pels diners que guanyes?
Què vols que et digui?
La veritat.
Les dues coses, doncs. Les dues coses.
Però entenc que tens un equip, que dir, això no ho fas,
sí,
tu sol,
sí,
no?
Sí, sí, no, tinc un equip.
Ets una empresa, en el fons, ara.
Tinc un equip fantàstic, però sí que sóc molt lliure de poder fer el que vulgui, i després de treballar amb altres empreses fantàstiques com l'Editorial Planeta i la Laura, que és la meva editora, que li dono un petó ben gran, per fer material, no?, com aquest llibre, que és brutal.
Clar, el que passa que, i això, per exemple, aplica a tota aquesta gent que us dediqueu a crear el vostre contingut, sent vosaltres contingut i plataforma, li passaria també al Gerard Romero, per exemple, per un cas, sí, que em vingui al cap,
sí, sí,
que si no hi ets tu, no hi ha producte. No? A la ràdio tu podies fer unes vacances, i hi havia algú que et substituïa durant unes setmanes, no? Et podies posar malalt, i home, doncs no serà el mateix, però el programa se segueix fent.
Sí, sí, sí.
Aquí, si no hi ets, no hi ha visualitzacions. Si no hi ha visualitzacions, els ingressos han de baixar segur.
Sí, el que passa és que també pots estar, des d'un punt de vista operatiu, doncs vivint de molts altres vídeos, per exemple, que has fet, no? Jo he tingut la sort de fer, imagina't, un podcast amb l'Andrés Iniesta. Vaig estar amb l'Andrés a Tòquio fent un podcast amb un partit de llegendes del Barça contra el Madrid. Un moment increïble, no? Em vaig sentar amb el Roberto Carlos i li vaig preguntar, escolta'm, com vas fer aquell gol tan bèstia amb el Barthez i tal, mentre el tio es fotia com 4 o 5 cerveses, també t'he de dir.
Millor així, millor.
Sí, un tio molt, molt, molt simpàtic. I, clar, això doncs és un vídeo que encara la gent està veient ara.
I això també, clar, això no es deixa de monetitzar mentre es vagi veient.
Llavors, encara que potser demà no pugui fer el programa, doncs és una cosa de la que vaig vivint.
Per tant, el teu futur és això, ara?
Sí, el meu futur és sempre lligat a la comunicació. Jo crec que també una de les coses que parlem al llibre és de buscar el teu propòsit, buscar les coses que t'agraden, intentar fer més del que t'agrada, no? Llavors, com a mi des de petit m'agradava comunicar, doncs he intentat que ara, que faré 45 anys ja, el que diuen, le doy la vuelta al jamón, ja, doncs vull tenir quanta més comunicació a la meva vida, perquè és una cosa que em fa feliç, i per això, doncs, ho faig.
I ara has fet aquest llibre, la fórmula de l'èxit, claus per una ment clara, un cos en forma i una vida emocional plena.
Sí.
Home, sona que si et llegeixes això, tot ens anirà molt bé, però sí. No és tan fàcil, no?
No, però jo crec que és el millor que pots fer el Sant Jordi, comprar-lo i fer un 1% del que posem al llibre, perquè el llibre, si l'hagués de resumir, seria, doncs, totes aquestes xerrades que he tingut amb gent que ha fet coses increïbles, doncs l'Andrés, el Ferran Adrià, el doctor Marilonso Puig, el Francesc Torralba...
Clar, però això són persones que són extraordinàriament bones en el que fan,
sí.
I segurament molts dels que ho estem llegint, home, doncs no serem tan extraordinàriament bons amb això, i llavors no ens podem aplicar el que ha fet Iniesta si nosaltres no som Iniesta.
Segur que no, però... Segur que si ets algú que potser no saps per on tirar i llegeixes doncs, el que Ferran Adrià parla sobre la innovació, no? Ell va obrir un restaurant a Cala Montjoi, petitíssim, on hi havia gent que venia des de Moscou i tenia 6.000 persones a la llista d'espera. No? Com ho va aconseguir? Doncs ell diu, fent les coses diferent. Doncs, evidentment, segurament si tens un restaurant no acabarà sent el Bulli, però sí que et pots inspirar de la forma de fer del Ferran, de l'energia de l'Andrés, de de la capacitat de resiliència del Francesc Torralba, per exemple, quan té una història personal on perd un fill i ha de tirar endavant, i ell, per exemple, al llibre ho parla, no? Ell, quan va perdre el seu fill, que també es deia Oriol, amb una travessia, ell parla d'una pel·lícula de Bergman on el protagonista està jugant escacs amb la mort. I ell diu, si jo pogués estar cara a cara amb la mort, li hagués dit, vull marxar jo, no ell, no? Però no va poder ser així. I ha de tirar endavant, i ell parla, des d'un punt de vista filosòfic i fantàstic, com ho fa ell, no? Doncs totes aquestes vivències les hem intentat recollir en un llibre perquè ens pugui ajudar a viure una vida més plena. I la fórmula de l'èxit, que és el títol del llibre, jo crec que es pot resumir en una frase que és una ment en calma, un cos en forma i una casa plena d'amor. Aquestes tres coses no les pots pagar amb diners, te les has de guanyar cada dia.
I les tres són imprescindibles gairebé perquè les altres dues tinguin sentit?
Sí, jo crec que si una d'aquestes tres la portes fluixa, tindràs problemes a la vida, no? Si tens algun problema de salut, doncs ja saps que només tens aquest problema. Si tens algun problema financer, tothom hem de mirar una mica per la pela i que no tenir problemes en aquest sentit. I si tens un problema de relacions, primer amb tu mateix i amb els altres, doncs probablement també la cosa estarà malament.
I tu això, sense adonar-te'n, ja ho has aplicat des del principi?
Jo vaig fer aquest podcast precisament perquè em vaig quedar sense feina i estava buscant solucions a sortir de tot això. O sigui, és purament una cosa egoista meva de dir, sisplau, que algú m'ajudi, com molts dels oients que ens estan escoltant ara, no? Que s'han quedat potser amb una ruptura, que s'han quedat sense feina, que tothom vivim, no? Els i baixos a la nostra vida, doncs sempre és bo que algú que ha fet coses increïbles et digui com sortir d'aquell pou.
El dijous, Sant Jordi, sí. És un dia per tu especial, no?
Sí, sí, és el meu aniversari.
És el seu aniversari, per tant, els que et vinguin a demanar la signatura del llibre, també que aprofitin per felicitar-te l'aniversari, on et podran trobar?
Doncs, mira, serem de 12 a 1 a la llibreria universitària, Benville, al Passeig de Gràcia 84, i per la tarda, de 6 a 7, a l'FNAC de Portal de l'Àngel.
Doncs allà trobareu l'Obrir Sàbat, que si no el coneixeu per la fórmula de l'èxit, potser el coneixeu per aquell prohibit als pares, que va marcar moltes generacions de catalans. Et paren molt encara recordant aquella època?
Moltíssim, moltíssim. O sigui, és la màgia de la ràdio i vosaltres que...
Però mira que era una època que encara no hi havia gaire imatge a la ràdio.
Gens, no, gens ni...
Ara avui tot són vídeos i càmeres i sí, demés, però sí, llavors sí. No.
El que passa és que la màgia també de la ràdio és la imaginació, de, no?, portar-te a mons diferents, també com s'escolta, no?, i que t'entri directament al cervell. Jo crec que això és una de les coses que amb la imatge també es perd, no?, el fet d'imaginar. Però nosaltres que hem viscut per la generació la ràdio a tope, doncs era fantàstic també, no?
I què et diu la gent ara quan et paren?
Bueno, tots hem crescut, no?
Clar, ara són gent ja de 40 i tants, no?, els que t'escoltaven llavors.
Sí, clar, de la nostra quinta.
O 30 i pico.
No? El tema és que quan veus que normalment les coses no funcionen, és a dir, un programa no funciona, un programa de tele no funciona, quan veus que alguna cosa ha funcionat i la gent encara la recorda, doncs és com dir, he pogut ajudar molta gent a passar-s'ho bé, a entretindre's, no? És fantàstic.
Doncs avui hem recuperat l'Obrir Sàbat aquí a Catalunya Ràdio amb aquest llibre que el trobareu per Sant Jordi i amb aquesta història d'èxit que va començar en aquell prohibit als pares de Ràdio Flashback. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
M'ha agradat molt, moltíssim, i això, m'he tornat a reviure.
Recuperar aquells anys, eh?
Aquells 20 anys, que fort.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Una pausa i gent normal, que també som normals nosaltres, però encara més gent normal.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Sant Jordi, vine amb nosaltres. Des del Passeig de Gràcia, amb les actuacions en directe de Saxeni, Joan Dausà, Ginestà i Banda Neon. Conversarem amb Xavier Grasset, Ampar Moliner, Pau Aranós, Judit Mascol, Isenda Pineda i Àngel Llaça. No reflexionarem sobre l'amor amb Jordi González i Marta Torné. Explicarem la llegenda de Sant Jordi amb el filòsof Oriol Ferrés. I passejarem entre llibres i roses amb Sergi Pàmies.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Viu aquest Sant Jordi al matí de Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Convoquem la gent normal.
Vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dorm a
la gent normal. Ja tenim a la plataforma 3CAT la segona temporada del podcast Gent Normal, del nostre company Adam Martín, que va ser Premi Ondas l'any 2024. Adam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Normal, què vol dir normal?
Normal no vol dir res. Normal és un concepte estadístic. És el que li passa a la majoria de persones. I, com que això pot passar-li a qualsevol persona, la gent que té un trastorn mental és gent normal.
I ara arriba, per fi, la segona temporada. La primera és del 24.
Sí, senyor.
I és allò, hòstia, ara la segona temporada. Ha costat.
Ha costat una mica, però mira, finalment ja és aquí i ha estat una feinada, com sempre, perquè m'hi deixo la pell i suor i llàgrimes, però ja està aquí. Estic molt content.
Gent normal, temporada 2. Quins temes tractem en aquesta segona temporada i amb qui? Perquè recordem una mica que això va una mica de salut mental, sí, de benestar, de...
Sí, el que passa que...
A vegades costen d'afrontar.
Sí, hi ha molts programes que parlen de salut mental, no?, i d'aquesta cosa d'estar bé amb la teva relació amb el món i amb les teves emocions. Aquí anem un pas enllà perquè ja anem al trastorn. És a dir, quan ja no és un tema només de psicòleg, sinó que entren els psiquiatres en joc, també, i quan parlem, en alguns casos, de malaltia, que no sempre, de vegades és un trastorn, de vegades és una malaltia, bueno, i aquí parlem d'això. I aleshores, parlem de psicopatia. En aquests 5 primers capítols, que ara temporada 2 farem 10 capítols, ara n'hem enllaçat 5. Ara el primer parlem de psicopatia, que ja tots 5 els poden trobar, eh? Psicopatia, que és un concepte una mica vaga perquè realment és trastorn antisocial, però bueno, psicopatia, parlem de depressió, parlem 2 capítols dedicats a l'addicció a substàncies, un a l'alcohol i l'altre a l'heroïna, i parlem també de fòbia social.
Mira, hem agafat alguns fragments d'aquests capítols, per exemple, la depressió, que això la tenim a vegades més a la vora del que ens pensem.
A veure, mira, és un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Clar, això ja no sents això, ja t'ubiques ràpid, eh?
És l'Olalla Moreno, suposo que la gent l'ha reconegut, que és una actriu supervalenta i una dona meravellosa que s'arrisca a explicar que ella va tenir una depressió molt llarga durant molts anys. En els moments en què la veiem a la televisió fent nissaga i fent aquestes coses, ella estava passant una depressió molt heavy, no? I dic que és valenta perquè malauradament encara hi ha molt estigma quan parlem de trastorns mentals i ens costa molt parlar-ne, i ja ho he dit moltes vegades, la solució, o una part de la solució, passa perquè no hi hagi tant d'estigma. Perquè una cosa és tenir una depressió i l'altra és que a sobre et diguin, va, això és una tonteria, clar, va, surt del llit, va, no sé què... Clar, aleshores és impossible aixecar-ho, això, no?
La depressió la tenim a prop, l'ansietat segurament també.
Clar, l'ansietat és com si anessis una guerra cada dia, saps? I el teu organisme
està en modes supervivència, o sigui, el que li interessa és sobreviure, llavors no estàs pensant.
Anar a sobreviure.
Sí, clar. Tu t'imagines que et lleves cada dia com si estiguessis a la selva lluitant contra 50 lleons? O sigui, tens el sistema nerviós disparadíssim. Bueno, això la gent, malauradament, depressió i ansietat són les que tenen més incidència en la població.
Jo crec que l'ansietat, segurament, en un moment o altre de la vida, més o menys tothom pot haver tingut un petit període, no?, d'ansietat. El problema és quan això es converteix en un estat vital, gairebé.
Al final, el que diferencia el que et passi una cosa de manera puntual i que sigui un trastorn és que t'afecti a la teva vida directament, a la teva relació amb les persones, a la feina o el que sigui, no?
I potser no és tan habitual, però també, genèricament sí, l'addicció a substàncies com l'heroïna.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava bé. Acabava matant-ho, acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient o no. No sé què estava treballant dintre meu.
Vaig anar a buscar el que em portés a la mort.
Sí. Aquest capítol és molt dur, però meravellós, perquè acaba de manera positiva, però avui estava repassant cosetes d'aquest capítol precisament i m'he tornat a posar a plorar escoltant-lo.
I això que ja sabies que deia.
Ja sabia perfectament què deia. Aquest és un cas que és increïble. Clar, la gent diu, qui? Ara escoltàvem aquest tall, no? Per què algú busca una droga per suïcidar-se?
No té sentit, a priori, no? No té sentit.
Clar, aquest és el cas de la Laura, que és un nom que ens vam inventar perquè en té una altra. Una noia amb 25 anys, que als anys 90 se li mor el gatet, se'n va un dia a passejar, s'atura un cotxe amb quatre persones, una furgoneta amb quatre persones, quatre tios, la violen, la deixen tirada a la muntanya, arriba a casa al matí, després d'estar tota la nit tornant, i després, a la nit, se'n va a la plaça del poble, on estan totes drogadictes, als anys 90, els heroïnòmens, perquè vol fer això, perquè vol morir-se, no? Clar.
L'heroïna. I acabem amb la psicopatia, que també ens deies abans.
Com és possible que una apariència de normalitat pràcticament absoluta doncs s'amagui un individu capaç de fer aquestes conductes nocives contra els altres, aquestes conductes que no respecten els drets dels altres?
Aquest és el Rafael Torrubia, que és era professor del Departament de Psiquiatria i de Medicina de l'Autònoma, que és un dels grans experts de Catalunya i de tot el país pel que fa a psicopatia, que és un terme una mica així, d'aquella manera, perquè realment no està als manuals de salut mental. Hi ha el terme de trastorn antisocial, no?, que és aquesta gent, però els psicòpates van més enllà, no? I sempre tenim aquesta relació amb els psicòpates de les pel·lícules, sí, de les novel·les, de gent que és molt intel·ligent, de gent que assassina, de gent que funciona
molt freds i calculadors, no?
Sí, però és que precisament el que s'està descobrint ara és que hi ha molts psicòpates, amb carinyo ho dic, no ho dic per tothom, però al món de l'empresa n'hi ha molts, al món de la política, gent que té zero empatia, no té capacitat d'empatia, és a dir, té una zona del
cervell. No cal ser un assassí en sèrie ser psicòpata, diguem.
Clar, i no cal ser mega intel·ligent, és senzillament gent que és dolenta, que és el mal personificat. I, clar, estava llegint missatges aquests dies de la gent, jo, el meu jefe, el meu ex i tal. Bé, segurament no, però
algun trobaria.
Però algun sí.
Escolta, clar, hem sentit quatre fragments de gent que t'explica coses bastant fortes.
Sí.
Com aconsegueixes que la gent t'expliqui aquestes coses tan fortes?
A veure, hi ha una part important que és de la productora, que és de l'Esther Carmona, que ella és la que s'encarrega de buscar els testimonis i els experts i que, bueno, ho pactem una mica i que ella té molta cura per convèncer la gent. Però després hi ha la part que haig de fer jo, que, clar, vulguis que no, després de 30 anys o més de 30 anys fent entrevistes i tot plegat, desenvolupa certa sensibilitat i certa empatia per la gent. I aleshores
no necessàriament,
No, també és veritat. També és veritat. En el cas sí. I perquè jo, a mi em genera molta empatia la gent que té problemes de trastorns mentals.
Però t'emociones mentre les fas o ets capaç d'aïllar-te una mica mentre la fas?
No sóc capaç d'aïllar-me. M'aïllo el màxim que puc. Però, per exemple, jo seria molt mal psiquiatre, segurament, perquè passaria el dia plorant, no? Però intento empatitzar, sobretot respectar molt fins on volen arribar a les entrevistes, perquè, clar, s'estan despullant literalment a les entrevistes i estan explicant coses que en molts casos no han explicat mai a ningú.
I ara ho sentirà tothom.
I menys amb un micròfon al davant, no? Per exemple, el capítol de fòbia social, que és un tipus d'ansietat, clar, és molt complicat entrevistar algú que té fòbia social, clar, perquè estàs precisament rascant,
no?,
en el lloc on
els fa més mal,
no? I en aquest capítol hi ha una noia meravellosa també que ens ho explica, però també hi ha el Roger de Gràcia, que té un trastorn de fòbia social. I dius, com pot ser
un tio que
una
ha fet
persona...
programes de ràdio i de tele, no?
Clar. I el Roger ho explica molt bé perquè ell diu, no, no, si jo quan estic presentant una cosa no tinc cap tipus d'ansietat perquè estic controlant jo totalment el que està passant. El que jo no controlo és el que passa quan vaig a un sopar amb gent. Perquè no sé què esperar, no sé què esperen de mi... Tota aquesta cosa que amb els anys la vas ajustant, no? Però és molt curiós, no?
Doncs això és el que trobareu a Gent Normal, el podcast guanyador d'Ondes l'any 24, i que el 26 estrena segona temporada.
Sí.
I ja ho podem trobar, això, a la plataforma, a 3Cat...
A 3Cat trobareu tots els capítols, ara. Compartiu-los, envieu-los a qui sigui, a tot arreu, perquè crec que val la pena que fem un programa així a Catalunya Ràdio, perquè són programes que són de divulgació, però són sobretot de servei públic i de contribuir a trencar aquest estigma que tenim, aquests prejudicis que tenim sobre els trastorns mentals.
T'escoltarem. Adam, gràcies per venir a explicar-nos.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Farem una pausa, però abans us recordo el número de telèfon. 932017474. Avui tinc rosques i un xec regal del Condis per valor de 60 euros.
Sí.
Que, home, feina fas, eh?
Sí, no, jo no puc accedir, no?
Hauries de sortir de l'estudi, no dir que et dius Adam,
okay,
i marcar el 932017474.
Ho farem.
Ara, ho pots provar. Una pausa i fem el concurs.
La segona vida de Ginebra Bern, d'Agnès Marquès. Una novel·la poderosa, un cop de puny emocional. La segona vida de Ginebra Bern, Premi Ramon Llull.
Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys el que importa.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga,
adéu. Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Què passaria si les dones deixessin de sostenir el món? Font d'Aranya, de Nerea Pallares. Un homenatge a l'amistat femenina i a la vida petita. Font d'Aranya, una novel·la de Periscopi.
Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Sí, sí, sí.
Tinc dues rosques musicals. Dues rosques musicals, qui la guanyi s'endú un xec regal del Condis per valor de 60 euros. Jo he d'anar a comprar avui. Crec que suspenc el concurs i amb el que diuen, no, no ho podem fer això. Dos oients que han trucat i que volen participar i els tenim en línia. El Lluís de Barcelona m'ha trucat. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs, Lluís?
Bé, passant una mica de calor, però bé.
Has obert les finestres?
Sí, sí, sí.
O has posat ja l'aire condicionat, confessa?
No, he obert les finestres.
Però tu ets més d'aire condicionat o de ventilador?
D'aire condicionat.
Ah, ho has dit com que et sabia greu dir-m'ho.
No, és a dir, que el que passa és que encara no l'he obert.
A quin barri vius, de Barcelona?
A l'Eixample.
Ah, mira. Que ens trobarem algun dia passejant. O al supermercat. Saluda'm, si em veus, saluda'm.
Sí.
Lluís, com vas de música?
No massa bé, la veritat.
Doncs fantàstic, perquè la rosca és de música. Digue'm per quina lletra vols començar i ens hi posem.
Parlar mateix.
Atenció, perquè el nostre amic Lluís de Barcelona, del barri de l'Eixample, qui sap si són veïns, qui sap si... Ah, estic pensant, tinc algun veí que es digui Lluís a l'edifici? Jo crec que no, Lluís. El del tercer... No, jo crec que no sóc Lluís. Lluís, estàs preparat?
Podem provar-ho.
Vinga, va, som-hi. Amb la A, van guanyar el Festival d'Eurovisió amb la cançó Waterloo.
Ava.
Correcte. Amb la B, se'l coneixia com el Duc Blanc.
Billy King.
No, era David Bowie. Amb la C, cantant lírica, que va fer duet amb Freddie Mercury a la cançó Barcelona.
Cavaller.
Correcte. Amb la D, Mark Knopfler es va donar a conèixer en aquest grup.
Dire Straits.
Correcte. Amb la E, va composar la cançó Tears in Heaven arran de la mort accidental del seu fill de només 4 anys. Amb la E.
Amb el C, però no em surt.
Eric Clapton. Amb la F, vivia a la seva manera i se li van atribuir vincles amb la màfia. Amb la F.
Sinatra, Frank
Correcte.
Sinatra.
Amb la G, són els autors d'American Idiot, una ambiciosa òpera punk rock.
Passo.
Green Day. Amb la H, a la cantant Miley Cyrus, se la coneixia per aquest personatge de Disney.
Passo.
Hannah Montana. Amb la I, tonadillera espanyola que es va acabar a la presó després de la seva relació amb l'alcalde de Marbella.
Pantoja, Isabel Pantoja.
Correcte. Doncs mira, una, dues, tres, quatre, cinc encerts. Home, escolta'm, per no saber-ne, Lluís, m'has fet cinc encerts, eh?
Déu-n'hi-do, mira.
No penges, a veure que el teu contrincant com ho fa. I és el Miquel, també de Barcelona. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De quin barri, tu?
Ciutat Vella.
Ah, mira, Eixample, Ciutat Vella, tot queda bastant a prop, eh?
Mm-hmm.
Has passat calor aquesta tarda, tu també, o a Ciutat Vella en fa menys?
No, fa la mateixa.
Finestra oberta, aire condicionat, ventilador, amb què estàs lluitant?
De moment, finestres obertes.
Molt bé. Doncs el Miquel, de Ciutat Vella, has treballat a la tarda o no, per això? És que et noto molt tranquil, com si no haguessis treballat avui.
No, sí, que he teletreballat i per això he passat calor.
Ah,
sí.
Teletreballat. Aquella visita a la nevera, eh?
Sí, per
estar fresquito. Sí, diu, oi, que no m'has agafat la trucada. És que tenia una altra trucada i estaves a la nevera agafant unes olivetes. Bé, doncs el
Com
Miquel...
Com ho saps?
No, doncs perquè també vaig treballar 4 anys als Estats Units, amic meu. Jo treballava molt. A veure, com vas de música, Miquel?
Bueno, no tan bé com el contrincant, però bueno, ho intentarem.
Bé, m'has de dir per quina lletra vols arrencar i a veure si m'has de fer com a mínim 5 encerts. Si fas menys, perdràs. Si fas 5, desempatem. Si en fas més, guanyes tu el xec dels 60 euros del Condis.
Vale, pues no sé. Es pot escollir a partir de la A o ha de ser a partir de l'última?
No. Tinc una rosca nova de trinca per tu. Aquí anem a rosca per concursar. Què t'has pensat?
Vale. Pues la mateix.
Doncs atenció, que ara està rient aquí l'Arnau. No sé per què riu l'Arnau, si no he dit res, és veritat. Tenim una rosca per persona aquí. Miquel, de Barcelona, comencem per la A. Estàs preparat?
Sí.
Vinga, som-hi. Amb la A, cantant que li cantava al seu pare que no volia anar a rehabilitació i va acabar morint amb problemes d'alcohol i drogues. Amb la A.
La Amy Winehouse, no?
Més o menys, sí, correcte. Amb la B, moltíssima gent diu que aquest quartet de Liverpool es va separar per culpa de Yoko Ono.
Beatles.
Correcte. Amb la C, raper madrileny, que va ser parella de Rosalía i va cantar amb ella la cançó Antes de morir-me.
Sé tan gana.
Correcte. Amb la D, deia que els temps estaven canviant i va guanyar el Premi Nobel de Literatura.
Amb la D?
Sí.
No, passo.
Bob Dylan. Amb la E, la seva cançó més emblemàtica parla d'un hotel a Califòrnia.
Eagles?
Correcte. Amb la F, ho van petar cantant Eva Maria se fue buscando el sol en la playa.
Passo.
Era Fórmula Quinta. Amb la G, els seus dos components més coneguts són Axl Rose i Slash.
Guns N' Roses.
És correcte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ho han petat! No? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, han empatat. 5 a 5. Per què et dieu que no? Han empatat. Lluís, Miquel.
No.
Heu empatat 5 a 5. Atenció a la pregunta. Quin nombre de patrimonis recull la UNESCO a Catalunya tenint en compte monumental i material? Immaterial, perdó. Quin nombre de patrimonis recull la UNESCO a Catalunya tenint en compte monumental i immaterial? És un número de patrimonis que hi ha a Catalunya. La pregunta és una mica així, però... Lluís.
No sé, 23.
23. Miquel.
90.
Doncs t'has passat de la ratlla, Miquel, perquè són 13. Per tant, Lluís de Barcelona, guanyes tu el xec del Condis.
Moltes gràcies. I moltes gràcies a la Miquel.
Vinga, Miquel, una abraçada. Lluís, enhorabona.